Meteotaula, amb el patrocini de la Diputació de Barcelona. Meteotaula.
Què tal? Avui ens entaulem i anem també de secció Meteoterra. Ens acompanya el Jordi Puig. Com estàs?
Molt bé.
Perfecte. I volem parlar d'un celler premiat amb el millor vi de Catalunya, el Gran Binari d'Or, amb aquest tast a cegues que ja fa anys que es porta a terme i que, en definitiva, el ser a cegues, doncs entenc que ha de ser molt, molt neutral. Amb un celler, Jordi, que aposta pel vi de muntanya, poquetes hectàrees, ecològic més no poder... suposo que podríem dir allò d'un vi amb personalitat i, a més, amb futur.
I tant, sí, sí, aquests petits cellers crec que són el model que ens interessa a tots perquè recuperen el territori, generen paisatge, generen mosaic i, a més, generen uns productes de gran qualitat que són els que realment ens interessen, no les quantitats.
Per parlar-ne, Tomàs Cusiner, propietari i enòleg de Cérvoles, celler, com estàs?
Molt bé.
Fantàstic. Les Garrigues, terra aspra.
Sí. Seca, aspra, dura, difícil i maca. La veritat és que és un paisatge excepcional. És un dels paisatges desconeguts de Catalunya, de la muntanya, sobretot. Hi ha uns pobles preciosos que, si estiguessin a l'Empordà, estarien sempre farcits de turistes, no? Com que diu, però estem a les Garrigues.
Clar, les Garrigues partiden dos. La meitat de les Garrigues, o gairebé més de la meitat, que mira cap al Pla de Lleida, una terra on hi arriba la boira, i just allà on es talla la boira, aquests pobles que molts dies, no tots, però molts dies, estan per sobre la boira i que limiten amb aquestes muntanyes on jo hi he fet una pila d'espais del temps quan hi ha aquests temporals de neu amb llevant i des de l'Albi fins a les muntanyes del Priorat quedeu colgats de neu.
Home, bé, que ho coneixes bé.
Una miqueta, una miqueta.
Sí, la veritat és que la boira... poques vegades es veu a dalt, que l'any passat vam tindre 4 dies seguits, cosa difícil. Evidentment, el Pla de Lleida és on la boira persisteix, però quan arribem, com que diu, al poble del Vilosell i després al poble de la Pobla de Cérvoles, com que diu, estem ja a 700 metres d'alçada, la boira difícilment hi arriba.
I amb la marinada estiuenca, sí, que de vegades bufa
cada
amb una intensitat
dia,
sorprenent,
cada dia
que dius,
vent,
quina ventada.
Sí. Cada dia vent de ponent i després canvia la marinada a partir de les 4 o 5 de la tarda, s'arriba la marinada i ens canvien fresca totalment, ja tenim de portar jerseiet a l'estiu, quasi, com qui diu. No?
Uh-huh. I d'aquí, Jordi, aquest contrast és màgic per la vinya.
Sí, sí, jo, clar, quan no conec tant la zona, però amb la descripció que feies pensava que això és ideal per fer vins de qualitat. És una zona, això, un contrast tèrmic amb aquesta pluviometria adaptada o adequada. Però us volia preguntar, què us va portar a desenvolupar un projecte en un lloc que a priori pot semblar que no sigui el més adequat per fer vinya?
Bueno, de fet, les vinyes en muntanya són històriques. La vinya sempre havia estat a la muntanya, les terres que allò on no es podia conrear altra cosa que vinya. La vinya és una planta que...
S'oferta.
Sí, s'oferta, s'adapta, que sobreviu i que fa raïms cada any. No? Realment és una mica la recerca de, amb experiència una mica de Costes del Segre. Nosaltres estàvem a Castelló del Remei, buscàvem sempre vinyes alçada, sempre buscàvem raïms, a veure llocs per sobre sempre 500 metres, i vam descobrir la Pobla de Cérvoles i va ser com una revelació, no? Va ser la possibilitat de traslladar-nos a fer vins d'alta costura, no? A fer vins més acidesa, més color, més profunditat, més estructura en general. Realment molt contents amb haver tingut l'oportunitat de ser el primer projecte de muntanya a Catalunya, amb aquesta idea de pujar amunt, que és més fresc, on hi ha sempre 5 graus de temperatura respecte al pla, que és el que nosaltres coneixíem, i és una mica l'inici de les vinyes de muntanya a casa nostra, no?
I una pregunta, i el fet de fer-ho ecològic, de fer servir tècniques biodinàmiques, això considereu que és un fre o és un, o per contra és un factor de qualitat que s'afegeix al producte? I alhora també us volia preguntar si en aquest context més de muntanya les tècniques biodinàmiques i ecològiques us són més fàcils o menys fàcils que en el pla, diguem.
Sí, en són més fàcils, això és sens dubte, perquè són vinyes aïllades, són vinyes que el mildiu, com que diu, difícilment ens arriba. Tenim més problemes amb l'oïdi, això amb el sofre i ben controlat i ben gestionat ens funciona. I, evidentment, el tema de l'ecologia és obligatori, no? És oblidar-nos de tots els químics de síntesi i començar i pensar en el que és la terra, la vida de la terra, el que és fer que les terres tinguin tot el que és a base d'enzims, bacteris, tot el que els fongs que hi ha a la terra que visquin i no que els matem directament amb insecticides, herbicides o fungicides, no? Llavors és ecològic, sofre i coure, i el que és l'herba doncs és la lluita principal que tenim nosaltres, sobretot els anys com aquest que ha plogut amb unes dates determinades amb intensitat, i aquí és on tenim nosaltres la lluita principal. A part d'això, la veritat és que molt millor, nosaltres no tenim molta més vida al camp, no tenim molta més vida d'insectes, no tenim ben marietes, vaja, cosa que fa anys que no en veiem. Caram. I amb això ens, la veritat és que ens satisfà força.
Pregunta, així com algunes àrees de les Garrigues, estic pensant en l'oli de Juncosa, etc., on hi ha rec de suport, en aquest cas que puja des de Flix, però estic pensant en el Pantà de l'Albagés, estic pensant en el Segarra-Garrigues, rec de suport es contempla, no, el futur ha d'anar per aquí, no...
Home, nosaltres ara estem bastant al secà, la veritat és que no ens arribi cap d'aquests tubs, ens agradaria, la veritat és que sempre és una garantia el fet de poder regar un rec de suport, sempre és una garantia per poder superar aquests terminis tan llargs que tenim de sequera durant els últims anys, no? El problema és que cada vegada ens plou més en moments determinats i ens plou menys a la llarg de l'estiu, inclús aquest any que ha sigut un any de molta pluja, hem tingut dos mesos en què ens ha plogut molt poc i que per tant hem arribat inclús a tindre alguna certa deshidratació amb algun raïm, no? La veritat és que sí, ens fa falta aigua, crec que per futur i pensant en el canvi climàtic que s'acosta sempre com a rec de suport, no?
I pensant en canvi climàtic, veieu viable alguna adaptació que no sigui estrictament el rec de suport? Per exemple, incrementar matèria orgànica al sol, alguna adaptació de varietal... Bé, fins i tot el tema que comentaves de la gestió de les cobertes.
Sí. De fet, hi ha dos temes importants. Nosaltres hem apostat també per començar amb la biodinàmica, sobretot, tenim un projecte per iniciar-nos amb 10 hectàrees, per conèixer-ho, per anar-nos introduint. Creiem que amb un treball més intens amb el sol aconseguirem que hi hagi més retenció hídrica i, per tant, que les plantes aguantin més. Això per una banda. I després també el gir que estem duent a terme des de fa uns anys ja cap a varietats més mediterrànies que ens aguanten molt més la sequera. De fet, estem donant-nos compte que les varietats atlàntiques amb anys de rec funcionen bé, que plou, i en canvi els anys de molta sequera se'ns deshidraten totalment. En canvi, garnatxes, carinyenes, macabeus, tempranillos, garnatxa blanca, són varietats que ens aguanten molt millor des d'aquest punt de vista, perquè són varietats molt més grasses i, per tant, aguanten molt més la sequera, no?
Meteoterra, amb Jordi Puig.
La veritat és que és un plaer fer el Meteotaula quan parles de vi amb un enòleg al davant, amb una persona que evidentment coneix el món de l'ecologia com ningú a Catalunya, que és el Jordi Puig, i...
Sí, home, Jordi. Això intento.
Ah, home, ets un referent amb la majoria d'aquests temes, i aleshores, clar, quan t'escolto dic, ostres, que tranquil que em quedo parlant, escoltant-te a tu.
Gràcies.
Home, de tant en tant ho dic i ara em venia de gust. Escolta, igual que em ve de gust, que veig que tenim una ampolla d'aquest vi, els Cérvoles, que posa agricultura de muntanya, Serra de la Llena, aquesta serra que la informació del temps, quan ve una llevantada, és el límit de la pluja que puja des del Camp de Tarragona i des de l'Ebre cap a la zona de les Garrigues, i no passa d'aquí normalment, com a mínim la important, és a dir, després n'arriba el pla, però molt més mitigada. Escolta, tastem aquest blanc. Ens expliques una miqueta què portes?
Endavant. Bueno, porto avui el Cérvoles blanc. Això és un blanc a la Pobla de Cérvoles. Mm-hmm. Aquí parlem de la varietat Macabeu, principalment amb Chardonnay. Mm-hmm. I és un vi que fem des de l'any 98, per tant ja té 20 collites aquest any.
Caram!
És un clàssic dintre de lo que és els vins blancs catalans, i per mi és, bueno, sempre he pensat que era un dels grans vins blancs d'Espanya en el seu moment. Evidentment, el creixement de lo que és el desenvolupament que hi ha hagut dels vins i la gran quantitat d'afluència de nous cellers i nous treballs dintre del mercat, pues, evidentment, amb quant a blancs n'hem après durant els últims anys en aquest país, i realment és un vi del que estem orgullosos des de fa molt temps, no? I fantàsticament aquest any ens han reconegut amb el Gran Binari d'Or, que realment ens satisfà i ens dona la raó en molts aspectes, no?
Mm-hmm. Doncs escolta'm, si fas de mestre de cerimònies, d'anfitrió, em suro, com no pot ser d'una altra manera. Si hi hagués aquí el José Luis Gallego, Jordi...
ens parlaria del suro, del cicle de vida,
sí,
del suro...
Sí, perquè, clar, hi ha aquest debat, segurament en Tomàs, que algú diu, no, escolta, el tap, que no és de suro, aquests moderns, de no sé quins plàstics, etc, són absolutament neutres i pel vi... Però jo crec que al vi hi ha alguna cosa més que només tecnologia 100%. És a dir, que hi ha cultura i, per tant, el suro és nostre, és mediterrani. Aquest so que hem sentit...
Sens dubte, sí.
Aquest so que hem sentit, aquest grinyolar del suro amb el vidre, etc., és bé el que forma part d'un bon àpat i d'una bona degustació d'un vi. I amb un tap de plàstic jo no ho sé gaudir.
Sí,
és a dir, a mi m'aixafa el vi directament. No, t'ho dic seriosament. Pot ser molt bo, el vi,
sí.
però a mi, si, psicològicament, la meva percepció és que me l'ha aixafat.
No ets l'únic, no ets l'únic. És un bastant generalitzat, sobretot al nostre país, no? El fet de quina és la forma de tapar el vi, no? En altres països probablement realment és diferent, perquè s'accepten més altres formats, no? El nostre país, la veritat és que el tap està com mitificat, però també d'una forma positiva. Me refereixo que si vols fer un gran vi, el tap de suro és obligatori, no? Uh-huh. L'únic dubte que pot tindre el tap és el fet dels triclorannisols, que moltes vegades ens poden malmetre una ampolla, no? Però realment això s'està superant des de l'industria el suro, i a més la indústria del suro ha fet un gran desenvolupament i ha treballat moltíssim. El fet de treballar amb suro és garantir també el que és la surera mediterrània, no? El que és el nostre país, no? Aquestes zones tan àcides que vam tindre el millor suro del món, no? De fet, el suro mm-hmm. català considerem nosaltres com a elaboradors el millor suro del món, i l'exigim per el que són les games altes, no? De fet, ara estem fent anàlisis un per un.
Què dius?
Analitzem els taps.
Un per un?
Sí, els mateixos surers ens proposen el fet de, una vegada està acabat el suro, el tap, vaja, el que feien, el fiquen en una càmera i l'analitzen per a garantir que no tinguem aquests defectes, no?
Carai.
I això també ens garantitza molt,
molt
millor.
Sí.
El tema de que, bueno, nosaltres, clar, una botella que val uns diners, si després té un defecte, pues, fa molt de greu.
Vaja,
no?
A mi em serveixen una ampolla de 30 o 40 euros i l'obren i allò és de plàstic, uf.
No,
has llançat els diners.
No, de fet el plàstic és una tecnologia que està ja morta, quasi, com que diu, no? O sigui, realment cada vegada menys plàstic al mercat, i això és molt positiu, no? El que hi ha són suros tècnics, diguem-ho així, que també són de suro i que permeten una garantia més gran des d'aquest punt de vista, però els grans vins sempre van en suro natural.
Escolta, tastem. Vinga, explica'ns. Clar, a mi, jo sóc molt primari, amb això. És a dir,
bueno, no fa falta, no fa falta
ser... Encara més,
No fa falta ser més, la veritat és aquesta. Bueno, parlem del Cérvoles blanc, la Pobla de Cérvoles. Jo sempre destaco sobretot el paisatge, el lloc, la procedència, perquè al final és el que ens garanteix el producte, el que ens dona la personalitat i la que realment fa que el vi sigui bo. Els enòlegs treballen molt, però realment és el raïm el que ens dona la qualitat, no? Macabeu i Chardonnay, sempre és un cupatge aproximadament al 50%, entre el 55 i 45, depèn dels anys i depèn de les les virtuts que tinguin cada una de les varietats aquests anys. I el 2016 està fet el Macabeu, el que fem és collir-lo. Són dos moments diferents de collita. Primer collim el Chardonnay, evidentment.
Encaixa tot.
Es porta quasi un mes entre el que és el Chardonnay i el que és el Macabeu.
Colliu amb caixa.
I per tant el barregem i el treballem amb diferent. No?
Amb diferent.
O sigui, primer elaborem el Macabeu, són vinyes velles, estem parlant vinyes que tenen més de 30 anys, i el que fem és fermentar-lo directament dintre d'una gran barrica de 2-3 mil litros circular, és el que se'n diu un fudre, i deixem que fermenti, amb les, després fem treball de lies, tot a dintre de la mateixa fudre. No? En canvi, el Chardonnay, el segon habitat una mica més contundent, una mica més explosiva, el que fem és fermentar-lo en barriques de 225. Normalment el Chardonnay comencem la brema a principis de setembre, cap al 10 de setembre aproximadament, i en canvi el Macabeu mos ve a finals del mes de setembre o principis d'octubre, per tant, sempre són 3 setmanes de diferència. Després de 10 mesos d'estar en criança, fem l'ensamblatge, el fiquem a l'ampolla, el tenim un any a l'ampolla i després ja el presentem al públic per poder degustar i disfrutar-lo. Un vi contundent, com a blanc, estructurat, un vi fresc cada vegada, però en canvi amb molta pastisseria, molt melós i amb grans qualitats per a guarda. De fet, fa poc amb els sommeliers de Lleida una cata vertical del Cérvoles Blanc des de l'any 98 i totes les collites estaven francament
interessants. Explica'ns què és una cata vertical, perquè hi ha gent que potser
molt ràpid. Hem de tastar-lo i ja anem un minut passats.
Una cata vertical és simplement tastar molts anys diferents, hem tastat totes les collites, o sigui, són les 20 collites una rada en l'altra, i realment va ser, vaja, explosiu, perquè a més el ser fresc aguantes molt bé i es veu molt bé.
I pots veure 20 copes.
Pots veure, bueno, tastar-les, com a mínim, veure-te-les no, però tastar-les sí, no?
Doncs escolta, tastem-lo. A veure.
Ostres.
Bueno, és un vi que té molt sabor, que té molta intensitat, que té molt recorregut. És estructura i potència com a blanc. El Macabeu és el que ens dona principal estructura, no? Estem parlant de 14,5.
Enganya. Jo, no, o sigui, ja m'imaginava que estaríem a prop dels 15, eh? Però és un vi que dius, no, en tindrà 12.
Però té molt bona acidesa.
Perquè...
Sí, té molt bona acidesa i això l'aguanta molt bé. O sigui, de fet, el contrast del grau acidesa és important. Després també la temperatura amb la que mos prenem. Ara, sota el meu punt de vista, està molt fred. Està una mica tancat i necessita expressar-se més. Però realment, quan passem d'una certa temperatura, el grau alcohòlic se nota molt més. En canvi, quan està molt fresc un vi, pues, la frescor, inclús l'acidesa del vi, és la que mos domina més. No? Inclús també mos pot dominar el taní. No? Realment és un vi que s'ha de prendre sobre 8, 10, 12 graus, no massa fred, perquè com més fred prens, menys expressiu.
És a dir, és un blanc que s'acosta gairebé a la temperatura d'alguns negres.
Sí, realment jo sempre dic que és un blanc amb esprit de negre.
Exacte, es comporta com un negre.
Si tanquessin els ulls moltes vegades, tu pensaries dues vegades a veure si és un blanc o si és un negre.
Sí. Sí, amb un palet més de temperatura...
Doncs com té fusta, sí. Té estructura, té, sí. Bueno, manté l'acidesa, que és potser el que el delataria per la part dels blancs, però en canvi a nivell estructural és com un negre.
Jordi.
Boníssim.
Poesia, eh? Poesia. La vinya ecològica, la Pobla de Cérvoles, a la Serra de la Llena, de la mà del Tomàs Cusiner, propietari enòleg de Cérvoles Celler. Un poeta de la vinya.
Això esperem. La veritat és que és on nosaltres fiquem tota l'ànima, no? Tota la nostra màgia intenta que surti de la vinya. De fet, si els raïms són bons, és molt fàcil ser bon enòleg, no?
Jordi, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem al concurs, un concurs que deia el celler Cérvoles fa servir tècniques biodinàmiques, sí o no? Premi, atenció, un lot amb 4 barres de torró de 300 grams, una torta imperial i un estoig de 3 mels monoflorals de 50 grams. A més, un expositor de mel amb fruits secs de 125 grams i dos pots de 150 grams de mel amb cúrcuma i mel amb pell de taronja. Déu-n'hi-do, tota gentilesa de Mels Alemany. De la setmana passada tenim el Meteoterra i el Meteotaula. Comencem pel Meteoterra. Quin és el poble que concentra més cabres blanques, de Catalunya. La resposta, Rasquera, Premi Llapis de Memòria en forma de micro de Catalunya Ràdio, que se l'emporta la Pilar Llobet de Begú. I de la setmana passada del Meteo Taula, la pregunta que deia: el formatge Crisenbert i el lligat de cabra van guanyar la màxima qualificació al World Cheese Award. Quina resposta? La Supergol. Premi un lot amb agredols de taronger i dos pots de mel, a més, bé, dos de quart de quilo, dos de 125 grams, tot això de mels alemany. El guanyador, l'Oriol Piera d'Olot.